Aquest estiu, viu Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel.
Anem a l'òpera, amb Rosa Massaguer i Òscar Bardagí.
Rosa, què tal?
Bé, força bé.
Hem d'anar a l'òpera, no?
I tant, com sempre.
I on m'hi portes?
T'ho diré quan hàgim escoltat el començament de l'òpera de la que parlarem avui.
Som-hi.
Thank you.
Déu-n'hi-do, avui ens ho passarem bé. Quina brillantor, quina energia. Uf, és una molt bona manera de començar, no?
Doncs mira, això és l'obra d'un geni que es deia Gioachino Rossini, el compositor italià més important de la primera meitat del segle XIX. I l'òpera és L'italiana in Algeri, un drama giocoso que es va estrenar a Venècia el 1813 i que és la 11a òpera del compositor. El que hem escoltat era l'obertura, que de fet no es diu obertura en aquest cas, sinó que es diu sinfonia. Ens la interpretava l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Claudio Abbado, amb un enregistrament de l'any 1987. I el que és interessant és, després d'haver escoltat això, donar-nos compte de que aquest tipus de música, aquesta sinfonia, és típica, típica, típica de Rossini. Comença lentament i arriba a una explosió orquestral. Això és molt cèlebre, aquest crescendo que el Rossini el fa sobre una mateixa frase musical que es va repetint tota l'estona fins a arribar a aquesta explosió final.
I és veritat que Rossini la va escriure en només 18 dies? No és una exageració, això?
Mira, depèn del que entenguem per exageració. De fet, lo dels 18 dies no està ben comprovat, però el que s'hi sembla és que la va escriure no en 18 dies, sinó en 27 o 28. De fet, amb Rossini tot és molt exagerat.
Sí, perquè Rossini va fer 39 òperes en 19 anys seguits.
Exacte.
Quina capacitat de producció, aquest home, no?
Era un privilegiat, tenia una ment molt ben estructurada per la música, tenia una capacitat d'escriure amb una gran rapidesa, tenia aquesta cosa tan prolífica, podia estrenar 4 òperes en un mateix any. De fet, el seu debut oficial el va fer l'any 1810 a Venècia, quan tenia només 18 anys, amb una òpera, amb un acte, que es deia La Cambiale del Matrimonio, que és una òpera ideal per ser interpretada per joves que comencen. I la veritat és que aquí val la pena fer un petit incís per recordar que a Barcelona aquesta òpera s'ha pogut veure recentment un parell de vegades. L'any 2010 al Conservatori del Liceu, pels alumnes més avançats, i l'any 2016 a la temporada dels Amics de l'Òpera de Sarrià.
Venècia, 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 me l'imagino. Venècia, la Fenice...
Sí, 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 sí. I això de Venècia és molt important, perquè, a més del debut de la italiana i de la seva primera òpera que hem citat, La Cambiale del Matrimonio, Rossini va estrenar moltes de les seves primeres òperes a Venècia. I això per què? Perquè Rossini tenia una especial habilitat per copsar l'ideal sonor i el que interessava al públic al que s'adreçava. I això, al llarg de la seva carrera operística, va ser molt important, perquè Rossini sempre va saber complaure al públic, però no des de la facilitat. A Venècia hi havia un gran gust per la música plaent, cosa que no vol dir fàcil. Els agradava una música molt extrovertida, tant pel que fa al que llavors s'anomenava el drama giocoso com el drama serio. I l'italiana és un dels millors exemples en aquest sentit. Segons l'escriptor francès Stendhal, que va ser autor d'una biografia de Rossini, l'italiana in Algeri és la perfecció del gènere buffo, i ho és perquè assoleix un gran equilibri entre la part més sentimental de l'òpera, la part més còmica i, fins i tot, la part més seriosa.
Doncs parlem de l'italiana in Algeri. Què va? En quin argument té aquesta òpera?
Doncs mira, l'argument és senzill i previsible, però molt divertit. L'òpera comença amb Elvira, que es plany amb la seva serventa Zulma perquè el seu marit, Mustafà, que és el vei d'Alger, s'ha cansat d'ella i la vol casar amb l'Indoro. L'Indoro és un esclau italià que ha anat a parar a les costes d'Algèria i que només somnia en retrobar-se amb la seva enamorada Isabella. Mustafà el que vol és casar-se amb una italiana, perquè pensa que les dones italianes són molt millor esposes.
Jo ara m'ho començo a imaginar, però m'agradaria més escoltar-ho, per començar a gaudir-la.
Doncs mira, ara podem escoltar un duet entre el Mustafà, interpretat en aquest cas per l'Ildar Abdrazakov, que és un baix, i el tenor Juan Diego Flores, que canten Se inclinas y aprender molle. És un duet del primer acte, que és molt divertit, perquè el Mustafà intenta convèncer en el Lindoro de que s'ha de casar i que s'ha de casar amb una dona que la descripció que fa és la de la seva pròpia, de l'Elvira. Musicalment, això té una cosa molt interessant i en la qual el mestre Rossini, doncs això, era un mestre que és el cant silabato. Cant silabato és un cant fet de, en el qual es canten molt de pressa, es marquen totes les síl·labes molt, molt de pressa, cosa que és molt difícil i requereix molta pràctica i alhora molta musicalitat, perquè això d'anar matxacant síl·laba darrere síl·laba a tota velocitat no es pot fer des de la pura mecànica. També se li ha de donar un sentit i això és molt difícil. Però aquest parell, el baix i el tenor, ho fan molt bé.
Doncs divertim-nos.
Ci vorrebbero tante cose, si chi nasce prende moglie, ci vorrebbero tante cose. Una pena in cento spose, una pena in cento spose, le potrebbe combinar, le potrebbe combinar. Se dovessi prendere moglie, ci vorrebbero tante cose, ci vorrebbero tante cose, ci vorrebbero tante cose. Una pena in cento spose, una pena in cento spose, le può tutte combinare.
Vuoi ricchezza, vuoi bellezza, grazie, amore, ti consola. Trovi tutto in questa sala, trovi tutto in questa sala, è una donna singolar. È una donna singolar. Vuoi ricchezza, vuoi bellezza, vuoi ricchezza, vuoi bellezza, vuoi amore, vuoi amore, vuoi amore, ti consola. Trovi tutto in questa sala, trovi tutto in questa sala, è una donna singolar.
Per esempio, la vorrei schietta, schietta e buona.
È tutta lei.
Per esempio, io vorrei due begli ossi.
Son due stelle.
Chiome.
Nere.
Guance.
Pelle.
Chiome.
Nere.
Volto.
Bello.
D'ogni parte qui m'inciampo. Che da dire, che da fare?
Caro amico, non c'è stanco. Se la vedi da cascare.
Ma di mezzo mi confondo.
Caro amico, non c'è stanco.
Che da dire, che da fare?
Se la vedi da cascare, da cascare, da cascare, da cascare, da cascare.
Restandiamo. Il tuo amore dentro il petto martellato il corriva.
Se mi piace, se mi sento,
dentro il
petto. Un amore come questo, ti vedi a me, ti
martella.
Seguim amb l'argument. A la segona escena arriben al palau els nàufrags d'un vaixell que s'ha enfonsat per allà a les costes d'Algèria. I entre aquests nàufrags hi ha, casualitat, l'Isabella, que juntament amb Tadeo, que és un home gran, company de viatge que sospira per ella, aquesta Isabella ha remogut cels i terra a la recerca del seu amor, l'Indoro.
Bé, doncs què escoltarem ara?
Doncs mira, ara podem escoltar a la Cecilia Bartoli fent d'Isabella, amb el Brian Terfel fent de Tadeo, en un duet que es diu Ai capricci de la sorte, en el qual la Isabella es lamenta de la seva desgràcia de que ha anat a parar allà amb unes costes, amb un món que ella desconeix, amb un món que considera que tots són uns bàrbars i que, i evidentment, no sap que allà hi ha el seu Lindoro, però és tot un plany que fa la Isabella.
Sarà quel che sarà, non pensar, non pensar, no. Sarà quel che sarà, non pensar, non pensar, no. Sarà quel che sarà.
Ma non per sempre, per sempre vedi, senza sospetti, senza sentiti, sarà ogni volta, ogni volta il sera, ogni volta per gli anni. Ma quel bei signora, ma quel bei signora,
non ci pensare per ora, sarà, 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 sarà quel che sarà.
Ma quel bei signora, la peggio di sa, ma quel bei,
non ci pensare.
Aquest fragment que hem sentit era interpretat per l'Orquestra Nacional de Santa Cecília de Roma, dirigida pel Myung Bun Chung, i és un enregistrament de l'any 1998. Amb el que ja hem dit de l'argument, podem entreveure com anirà la història. Mustafà perd el senderi per la italiana Isabella, però ella i l'Indoro es reconeixen. A l'acte segon es desenvolupa la trama perquè l'Indoro i Isabella, és a dir, els dos amants, puguin fugir enganyant a Mustafà, que de governant tirà s'ha convertit en un xaiet enamorat. L'engany passa per convèncer a Mustafà de que Isabella li ha concedit el títol de papatachi, un títol suposadament molt italià que té com a deures els de menjar, beure, dormir i no amoïnar-se pel que passa. I, de fet, el que passa és que els dos joves, aprofitant la suposada cerimònia dels papatachi, s'escapen.
O sigui que toca escena divertida, oi?
Ah, exactament. Un tercet entre el Mustafà, que en aquest cas és el cant del John del Carlo, el Lindoro, que és Raúl Jiménez, el Tadeo, que és l'Alessandro Corbelli, i aquí tenim l'Orquestra de Cambra de Lausanne, amb el cor del Gran Teatre de Ginebra i dirigits tots per Jesús López Cobos, un director traspassat no fa gaire.
Papatachi, che mai sento? La ringrazio, son contento, son contento, son contento. Ma di grazia.
Per dormire, mangiare e bere, per dormire, poi mangiare, e poi mangiare, e poi mangiare, e poi mangiare.
Al final, Mustafà es reconcilia amb Elvira després d'arribar a la conclusió de que les italianes són massa espavilades, perquè realment Isabella i Lindoro aconsegueixen el que volien, que era estar plegats.
Això és molt exòtic, no?, tot plegat.
Doncs mira, sí, però en aquella època els arguments d'ambient turc eren molt populars. perquè permetien moltes coses. Permetien exotisme, permetien alhora molt de color tant musical com de color visual a dalt de l'escenari, perquè aquestes òperes, en aquest cas l'italiana, està plena. Hi ha un cor molt gran d'esclaus, eunucs, hi ha molta gent, molt variada, i això doncs omplia l'escenari i, a més omplia amb tota la música. El mateix Rossini té una altra òpera de tipus turc, que és Il Turco in Italia, i abans d'ell, doncs, Mozart havia fet el seu Rapte del Serrall amb un argument força semblant al de la italiana In Alger. O sigui, de fet, això, el turquisme, si així se li pot dir, doncs permetia això, permetia exotisme i entretenir molt el públic.
Parlem ara, Rosa, si et sembla, de les característiques musicals de l'italiana In Algeri. Hem parlat del crescendo orquestral, del silabato, què més?
Mira, ara aquí posarem un exemple del geni d'aquest senyor, d'aquest gran compositor. Aconsegueix, i això després, molts anys després, o anys després també ho faria Verdi, però ell comença a fer-nos una cosa meravellosa, que és començar un fragment amb un cor, amb un personatge en el qual hi va sumant gent a cantar, i va sumant més personatges fins a acabar amb un septet meravellós. Això que escoltarem és el final del primer acte, que comença amb un cor d'eunucs, s'hi afegeix el Mustafà, després hi entra el Taddeo, després l'Indoro, Elvira i Zulman. I tots fan un final del primer acte festiu, divertit, entretingut i molt, molt bonic. I la versió que posarem és una versió del Metropolitan de Nova York, d'una representació que dirigia James Levine. Confuse stupidi, incertite, non so comprendere quale sia. Oh Dio, che fulmine, non so rispondere, amore ad un'amore da Cristo. Confuse stupidi, incertite, non so comprendere quale sia. Oh Dio, che fulmine, non so rispondere, amore ad un'amore da Confuse stupidi, incertite, non so comprendere quale sia. Oh Dio, che fulmine, non so rispondere, amore ad un'amore da Cristo. Confuse stupidi, incertite, non so comprendere quale sia. Oh Dio, che fulmine, non so rispondere, amore ad un'amore da Cristo. Così confuse stupidi.
Io vi farò cantare. fatto, ma questo non può star.
Andate dunque al diavolo, andate dunque al diavolo, voi non sapete amar.
Ah no, ma ascolta, attendi, cos'è mi fai passar, cos'è mi fai passar, cos'è mi fai passar.
A dite non le case, non to tanto che cangiare.
Una altra de les característiques importants de Rossini, musicals, és la descripció que ell feia perfecta dels personatges. I per fer-ho havia d'acabar amb la tradició que hi havia fins a llavors, que és la de que els cantants s'inventaven les floritures. Cada cantant volia lluir-se i el que ja estava escrit a la partitura inventava sobre la marxa. Rossini no ho permet. I les floritures les escriu ell mateix, per definir ben bé els personatges. Per exemple, el Mustafà el descriu com un personatge, com un tirà, com un personatge autoritari que és, però li posa una música feta d'un cant lligat i alhora d'agilitats, cosa curiosa perquè la veu de Mustafà és una veu de baix i els baixos tenen moltes dificultats per fer agilitats, però Rossini els les fa fer. I tota aquesta barreja de cant lligat i d'agilitats fa preveure que aquest personatge autoritari tal, al final, perdrà la partida. Ho podem sentir en aquesta ària, Già d'insolito ardore, que interpreta Ruggero Raimondi, que va ser un dels grans mustafàs dels darreres dècades.
Comprovem-ho, va.
La descripció musical que Rossini fa de Mustafà i ara potser és el moment d'escoltar la descripció musical que fa d'Isabella. Isabella, ell la pinta com una dona forta, és una dona que adopta actituds modernes, és una dona capaç de deixar casa seva, d'embarcar-se, travessar el mar i anar en busca del seu enamorat, de Lindoro. Vocalment, Rossini li dona, en aquest personatge de dona forta, li dona un cert aire de masculinitat i per això li dona un registre greu. Originalment, el paper d'Isabella el feia una contralt i, de fet, quan es va estrenar al segle XIX, el paper el feia una contralt. Avui en dia, normalment, és un paper que el fan mezzosopranos, com la gran Marilyn Horn, que sentirem ara, cantant el rondó «Pensa la pàtria», en una gravació del Metropolitan de Nova York, la mateixa que havíem escoltat, però lo divertit de, o lo interessant d'aquest fragment és que és un rondó seriós, molt seriós i molt patriòtic, en el que ella, bé, es fa una gran defensa de la seva pàtria, que és Itàlia.
Che ridi, Taddeo, può darsi ancora che io mi rida
segni ad esser forte.
Parlem més de Rossini i Rosa, si et sembla, perquè abans dèiem que havia escrit 39 òperes en 19 anys seguits, però Rossini en va viure quasi 80. Com s'explica tot això?
Bé, la veritat és que és ben curiós, perquè Rossini va ser molt prolífic en els seus primers anys de compositor, però el 1829, quan tenia 37 anys, després de fer Guglielmo Tell, que la va estrenar a París, va deixar d'escriure òperes. No en va escriure mai més cap. Això no vol dir que deixés de compondre. El que passa que ho va fer sense el desfici de la seva joventut i va escriure moltes coses, totes de tipus menor, en el sentit que eren peces petites, peces de recorregut, però tot i això cal citar-ne dues, que són grans obres. Una d'elles és el seu Stabat Mater, que li va costar 10 anys de fer-lo, perquè el va començar el 1832 i no el va acabar fins al 1842, i després la gran joia que és la Petite Messe Solennelle, la petita missa solemne, que la va fer l'any 1863. I també hi ha una curiositat, que és el recull en diversos volums de peces vocals i per piano, aplegada sota el títol de Pecats de bellesa, escrites entre el 1857 i la seva mort el 1868.
Però per què va deixar d'escriure òpera i va seguir fent altres coses?
Doncs no hi ha una resposta clara, i tot i que sembla molt estrany, perquè amb les seves òperes es va fer no tan sols ric, sinó famosíssim. No hi ha una raó clara. Una de les explicacions sembla ser que ell no va arribar mai a entrar en el romanticisme que ja s'estava, i musical, que ja s'estava imposant en aquells moments. De fet, ell, hi ha documents d'ell que mal parla del romanticisme, però hi va entrar una mica. Per exemple, aquesta darrera òpera, el Guglielmo Tell, hi ha molt romanticisme allà dintre, tot i que encara estem en el belcantisme en el qual ell es va moure. Una altra explicació és la del seu propi caràcter. Era una persona, sembla ser, amb un caràcter, un personatge molt ambivalent, un personatge que tenia dues cares. D'una banda, l'home alegre, divertit, bon vivant, i de l'altra, una figura depressiva, hipocondríaca. No sé, la millor avui en dia diríem que tenia un perfil de bipolaritat, però no està massa clar per què va deixar de fer òpera.
I això dels canelons Rossini, el tornador Rossini, té a veure?
Això t'ho ha fet pensar el que he dit de bon vivant.
Jo crec que va per aquí la cosa.
Doncs sí, de fet sí que va per aquí. Ell li agradava molt menjar, li agradava beure, era un home que sabia disfrutar dels plaers terrenals, i llavors, quan estava a París, perquè ell va viure molts anys a París i, de fet, va morir a França, li agradava això, recuperar, es feia portar productes d'Itàlia, com la tòfona, i llavors, per exemple, doncs això, feia fer canelons amb tòfona, el tornador Rossini, en el qual sempre hi ha una tòfona, i això, bé, ha passat a la història de la gastronomia amb el nom de Rossini, no?
Està bé. Abans, Rosa, deies que Rossini era una persona molt rica. Quina és l'herència que ens ha deixat, a més de la seva música?
Mira, evidentment, ja el més important és la seva música, però aquesta gran fortuna que va arribar a fer, ell la va deixar a la ciutat que l'havia vist néixer, que és la ciutat de Pesaro. Quan ell va néixer, era una ciutat que encara pertanyia als Estats Pontificis, però que avui és una ciutat de la regió de l'Emília-Romanya. I ell va deixar coses per la dona i pels parents, però la part més important de tota la seva fortuna, que era molta, la va deixar a la ciutat. I amb aquests diners es va fer un conservatori a Pesaro, que avui en dia és públic, però gestionat per la fundació que gestiona, i això és una mica redundant, que gestiona aquest patrimoni que ell va deixar. Aquesta fundació, que es diu Fondazione Rossini, com no podia dir-se d'una altra manera, doncs es dedica a estudiar i a difondre l'obra de Rossini, ha impulsat el Festival Internacional d'Òpera de Pesaro, que és un festival que no és que tingui molts anys, però que de seguida s'ha fet un lloc en tot el panorama de festivals d'estiu important, i d'aquest festival han sortit grans veus, com per exemple la de Juan Diego Flores, allà va ser on va saltar la fama, i és un festival, doncs, això, que va recuperant moltes d'aquestes 39 òperes que havia fet Rossini, moltes de les quals havien caigut en l'oblit. I després l'altra cosa que ha fet la fundació aquesta amb els diners, amb l'herència que va deixar Rossini, és la Rossini Renaissance, o sigui, la recuperació de Rossini. De totes maneres, aquí jo voldria fer un petit incís, perquè això d'aquesta generositat de Rossini amb la seva ciutat devia ser una mena de generositat que estava en l'ambient de l'època, perquè anys després Giuseppe Verdi també va fer una mostra de gran generositat, també era un compositor famós, ell va ser el gran compositor de la segona meitat del segle XIX, Rossini havia sigut la primera, també va guanyar molts diners i també va disposar de molta part del seu patrimoni per fer obres, diguem-ne, socials. Per exemple, avui en dia encara existeix a Milà una residència gestionada amb els diners que ell havia deixat per cantants d'òpera i músics que, per les circumstàncies de la vida, doncs, s'han trobat en una situació complicada i estan allà acollits. Vull dir que devia ser aquest interès per fer tasca social d'aquests compositors deuria ser cosa de l'època.
I això de la Rossini Renaissance?
Això de la Rossini Renaissance és la recuperació de les obres de Rossini, que van quedar, com totes les coses, tenen modes i tenen els seus moments, havia passat una mica de moda, però aquí cal fer un altre incís per recordar, perquè la Rossini Renaissance va començar a funcionar a mitjans del segle XX, cap als anys 70. Però hi ha una cantant que no va deixar mai de cantar Rossini i era la catalana, la Conxita Supervia. La Conxita Supervia, fent Rossini, va fins i tot aconseguir que Richard Strauss s'interessés per l'òpera de Rossini, cosa que en aquella època estava... En fi, Rossini ja, i més per un cop Richard Strauss estava una mica mal vista.
I aquí veig que tens un programa,
sí,
on hi ha la foto de Conxita Supervia i informació
aquí,
sobre ella.
Aquí té un programa de la English National Opera, d'una italiana in Algiers, que de fet és la meva primera italiana que vaig veure, l'any 80 a pocs. I en aquest programa, curiosament, hi ha una fotografia. La fotografia és de la Conxita Supervia fent d'Isabella en una foto del Covent Garden de l'any 35. Uh-huh. I, segons aquí, el programa es considera que ella va contribuir en gran manera a reviure l'interès del públic per les obres menys conegudes de Rossini. Aquest renaixement, aquí estem parlant de la primera meitat del segle, de fet, la Conxita Supervia era una mica una cosa rara en aquesta recuperació, però el fort va venir als anys 70 del segle XX. I va venir amb figures com el director Alberto Zeda, també malauradament traspassat no fa gaire, que es va dedicar a fer tota una sèrie d'edicions crítiques de les òperes de Rossini, i aquesta Renaissance també s'ha de reconèixer el paper importantíssim que va tenir Claudio Abbado, el gran director, en interpretar aquestes obres en aquestes edicions crítiques que feia l'Alberto Zeda. De totes maneres, aquí cal dir una cosa, i és que no sempre el públic va apreciar la seva obra. A Venècia sí que l'adoraven a Rossini, però, per exemple, la seva obra més coneguda, Il Barbiere di Sevilla, quan es va estrenar a Roma al Teatro Argentina, va ser un fracàs estrepitós. Però com que allò era bo, no va trigar gaire a guanyar el favor del públic i a ser acceptada. Però, bé, també va tenir els seus punts difícils en algun moment.
Mm-hmm. Si en aquest programa anem a l'òpera, vol dir que anem al Liceu. L'Italiana in Algeri, al Liceu.
Mira, l'Italiana in Algeri, al Liceu, es va estrenar l'any 1869 i era la novena òpera de Rossini que s'estrenava en el Teatre de la Rambla. Després ja, si anem, per exemple, a la segona meitat del segle XX, a la temporada 1971-72 es va fer una representacions amb la que en aquells moments era la gran Isabella dels teatres europeus, que era la Lucia Valentini Terrani. Després es va tornar a fer l'Italiana in Algeri al Liceu a la temporada 1982-83, amb un repartiment que majoritàriament era de casa. Hi havia la Rosa Maria Issàs, el Dalmau González, la Raquel Pierotti, l'Enric Serra. I el que era interessant d'aquestes representacions era l'escenografia, que era del gran Jean-Pierre Ponel.
Ja que hem començat pel començament de l'òpera, doncs jo crec que convindria acabar pel final.
Doncs sí, podem acabar amb el seu final, que és un final magnífic, que és Dei papatacci s'avanza il coro, que és el final on surt tot l'engany, és el final feliç, comença cantant el cor, s'hi afegeix l'Indoro, s'hi afegeix Mustafà, Tadei, tothom. I la versió que escoltarem té interès, evidentment, per la música, però també té interès per qui l'interpreta. Perquè l'interpreta una Teresa Berganza a l'inici de la seva carrera, amb el Sesto Bruscantini, que llavors ja era un personatge molt consolidat. L'orquestra és la de la RAI, el cor també el de la RAI, i el director és Nino Sansogno.
Stop it, 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 st
Aquesta òpera, realment, l'italià Nina Algeri, ve molt de gust d'anar-la a veure. Al Liceu, quan la podrem veure representada?
Doncs mira, la podrem veure al Liceu del 13 de desembre fins al 23. I bé, la veritat és que és una òpera molt pròpia per aquestes dades pre-nadalenques, per tota l'alegria que porta. La veurem interpretada per Luca Pisaroni, en el paper de Mustafà, l'Elvira serà Sara Blanc, la Zulma, la Lídia Vinyes Curtis, el Halley, que és un personatge menor, Antoni Marsol, l'Indoro serà en Màxim Mironov, la Isabella serà la Verduí Abramayan i el Tadeo, el Giorgio Cauduro. Dirigirà l'orquestra i el cor del Liceu, el Riccardo Frizza, i hi haurà una direcció, una posada en escena de Vittorio Borrelli, amb una escenografia de Clàudia Boasso.
Doncs ja ho tenim. Anem cap al Liceu?
Anem.
Doncs cap al Liceu i fins al programa vinent. Gràcies, Rosa.
A vosaltres.